Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Víctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha retirat el passaport al regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, després d'una breu declaració de menys d'una hora i en la que s'ha reafirmat en l'aposta de la desobediència com a instrument polític. El regidor antisistema ha quedat en llibertat amb càrrecs i haurà de compareixer cada cop que li ho demana el jutge. Un any més, la polèmica i la política envolten el Saló de la Infància de Barcelona. El certamen no compta enguany amb la participació de l'exèrcit, la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra. L'alcaldessa Ada Colau ha dit que no va contra ningú aquesta decisió. Ciutadans acusa Colau de ser una sectària i el Partit Popular critica quan l'alcaldessa de Barcelona vol gesticular contra les forces de seguretat, l'exèrcit, l'Estat o la Corona no té mesura ni tampoc respecte. Us explicarem en aquest informatiu que l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia quatre casos de desallotjaments extrajudicials que podien incórrer en possibles delictes de coaccions o amenaces. El consistori destinarà dos agents de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella per detectar l'assetjament immobiliari. Bona notícia per la sanitat catalana. L'Hospital Clínic és el millor de Catalunya i el segon millor d'Espanya segons el segon índex d'excel·lència hospitalària que s'ha conegut aquest matí. A nivell autonòmic, el Clínic està seguit de l'Hospital Quirón i del Vall d'Hebron. Per cert, que avui també s'ha conegut que aquest centre sanitari ha fet 10 trasplantaments en només 24 hores. A Flix, a les comarques de Tarragona, continuen sense veure clar com s'ha fet la descontaminació del pantà d'aquesta localitat per part de l'empresa Aquamet. Des del consistori, l'alcalde expressava els seus dubtes sobre el projecte de descontaminació i a Girona, mentrestant, l'Ajuntament ha decidit fer un estudi per saber les diferències socioeconòmiques dels diferents barris de la capital gironina. Estarà llest a l'abril i permetrà al consistori ajustar els recursos de manera més eficient en les zones que més ho necessiten. I també us parlarem en aquest informatiu dels voluntaris, més concretament dels voluntaris de l'obra social La Caixa, que els últims anys han atès 1.200.000 persones, totes elles en risc d'exclusió. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia, la informació de servei i abans dels Esports Cope, que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps amb la Charo Toribio.
Avui a Catalunya, boires i núvols associats a la depressió de Lleida, que s'aixecaran això sí a la tarda. A la resta predominarà el cel clar amb brumes i boires matinals a l'interior. Les temperatures màximes es mantenen sense canvis importants. S'esperen gelades febles a Pirineus i a punts de l'interior i al migdia arribarem a màximes de 16 graus a Barcelona i a Girona, 17 a Tarragona i 6 de màxima a Lleida. El vent bufarà variable, fluix o es mantindrà amb calma amb intervals de vent de nord-est moderat al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres, ho fem amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, molt bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destaquem que hi ha un accident a la C-58 que provoca retencions des de Sabadell fins a Sant Quirze del Vallès d'entrada a Barcelona. També circulació lenta a la ronda litoral, a la B-10, a l'altura de Bonpastor, en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
Gràcies, Fina. I ara el transport públic a Barcelona i la seva àrea metropolitana amb el Jordi Valdés. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència destacable, segons s'indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, advertir que la Direcció General de Qualitat Ambiental ha emès un avís preventiu informant de nivells alts de contaminació i es recomana per aquest motiu utilitzar el transport públic en lloc del vehicle privat per tal de minimitzar emissions. És tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2 quarts de 3, com cada dia a aquesta hora, ens visita el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Amb ell fem un repàs del que després ampliaran els Esports Cope, com cada dia, habitualment a les 3 de la tarda i 5 minuts. Endavant, José Luis.
Una edició d'avui, la d'Esports Cope, on sentirem un vell conegut de l'afició del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández Creus, el futbolista de Terrassa, actualment jugant al futbol catarià, que ha aprofitat per pentinar, aprofitant la seva presència a Girona, per pentinar l'actualitat del conjunt blaugrana. El migcampista de Terrassa, que d'entre d'altres temes ha parlat de la renovació de Luis Enrique, un tema que depèn fonamentalment de la voluntat del tècnic asturià.
Lo que sí que te puedo decir, que por mi experiencia, Luis Enrique es un grandísimo entrenador y que está suficientemente capacitado para seguir en el cargo. Por mi experiencia. Luego ya depende del mismo, de sus sensaciones, y es una decisión que tiene que tomar él y la junta directiva. Yo, por más que diga, al final no depende de mí, lógicamente. Pero sí, capacitado y grandísimo entrenador lo es, porque por experiencia lo sé.
Sentirem també a Esports Copé les manifestacions de l'Egarenc parlant també de la renovació de Leo Messi, futura, les vacances del Trident o la pilota d'or, on Xavi ha dit que ja no vol més polèmiques en aquesta dualitat entre Messi i Cristiano Ronaldo. Neymar, per cert, és protagonista, té un partit amistós aquesta matinada aquí a casa nostra, nit a Brasil, al mític Maracanà, i en clau blaugrana, però de manera indirecta, parlarem al programa d'avui dels dos nous fitxatges del Paris Saint-Germain, rival blaugrana als 8 temps de final de la Champions League, l'alemany Julian Draxler i l'argentí Lo Celso. L'Espanyol ha entrenat a Cornellà a portes obertes i ha dedicat la sessió d'avui a la signatura d'autògrafs i de fotografies pels seguidors. L'entrenament ha vist les absències per diferents motius de Diego López, Víctor Sánchez, De Michelis, David López, Baptistao, Caicedo i Javi Fuego. Ha parlat després de l'entrenament José Manuel Jurado, l'home que va fallar el penal decisiu contra l'Alcorcón en Copa. Cal passar pàgina i mirar cap al futur.
Fue doloroso caer eliminado con el Alcorcón, pero ya pasamos página, al día siguiente ya hay que pasar página y pensar en el siguiente. Si te quedas ahí estancado pensando en qué pudimos hacer o qué pasó, ya el siguiente partido también lo tienes perdido, así que a pensar en el siguiente. Ser positivo y nada más.
A Esports Copé en parlarem de l'equip blanquiblau amb el seu exentrenador, Sergio González Soriano. Més futbol. A Tarragona, Vicente Moreno s'ha acomiadat de l'afició del Nàstic de manera molt sentida. Ha dit que l'única raó de la seva sortida és la situació esportiva de l'equip i ha trencat a plorar en parlar amb el president Josep Maria Andreu.
Presi, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i a la teva família. M'ha tractat sempre d'una forma especial. Tens una família meravellosa. Ha sigut un plaer.
A Girona han presentat les seves dues darreres incorporacions en el mercat d'hivern, els defenses Angelinho i Pablo Maffeo. Aquest últim se sent satisfet en el seu retorn a la disciplina del Girona.
El año pasado estuve muy contento aquí, estuve muy bien. Me relacioné muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con todo el mundo aquí. Sí que espero jugar muchos minutos aquí porque, bueno, es un club con una proyección bastante buena. Creo que puedo aprender mucho y coger experiencia y ayudar al equipo y ayudarme a mí personalmente.
En bàsquet, tal com es preveia, Jordi Villacampa anuncia la seva sortida de la presidència del Consell d'Administració del Joventut d'aquí 2 mesos. Si l'actual Consell tanca les negociacions que té obertes amb diferents entitats, el club serà viable econòmicament.
Crec que ens en sortirem. La situació actual és que si aquests acords es compleixen i es signen, jo crec que el club té viabilitat i té futur. Si aquests acords i aquest pla estratègic no es signen, jo mateix, em sabrà molt de greu, portaré el club a liquidació.
Esports Cope serà protagonista i entrevistarem el capità de la plantilla, Sergi Vidal, de la jornada d'IACB, victòria del Barça contra el València. Efemèride anotadora per Juan Carlos Navarro, quart anotador històric a l'ACB.
Sí, lo he dicho la media parte, no sería exactamente, pero siempre cumplir récords es importante. Y bueno, contento de haber ayudado al equipo y de encontrarme mejor. Hemos hecho una gran primera parte, después nos hemos atascado un poco en el tercero. Bueno, Raiz nos ha ayudado bastante en eso, que ha habido un momento que la ha liado, pero bien. Pero en definitiva, contra segunda defensa hemos atacado bastante bien.
Y victoria también del Manresa sobre el Estudiantes en la seva lluita per la supervivencia a la categoría. Ivón Navarro, el técnic satisfet de la hasta dels seus jugadors.
Particularmente, bueno, orgulloso del equipo y de los jugadores, no por la victoria que se nos ha podido escapar, es verdad, en los últimos minutos, pero muy orgulloso por la lucha, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo hoy era luchar y saber que no, que aunque lucháramos íbamos a pasarlo mal.
També va guanyar Andorra, manté la imbatibilitat al seu pavelló, la seva última víctima, Unicaja.
Gràcies, José Luis. Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts, mínima pausa, senyors horàries, tornem ara mateix. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 en punt. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, Carlos Losada. El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha retirat el passaport al regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, després d'una breu declaració de menys d'una hora i en la que s'ha reafirmat en l'aposta de la desobediència com a instrument polític. El regidor antisistema ha quedat en llibertat amb càrrecs i haurà de comparèixer cada cop que li demana el jutge de l'Audiència Nacional. Un any més, la polèmica i la política envolten el Saló de la Infància de Barcelona. El certamen, que estarà obert al recinte final de Montjuïc fins al 4 de gener, no compta aquest any amb la participació de l'Exèrcit, la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra. L'alcaldessa Ada Colau ha dit que això no va contra ningú. Ciutadans acusa Colau de ser una sectària i el Partit Popular critica que quan l'alcaldessa de Barcelona vol gesticular contra les forces de seguretat, l'Exèrcit, l'Estat o la Corona no té mesura ni tampoc respecte. Us explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia 4 casos de desallotjaments extrajudicials que podrien incórrer en possibles delictes de coaccions o amenaces. El consistori destinarà 2 agents de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella per detectar l'assetjament immobiliari. Bona notícia per la sanitat catalana. L'Hospital Clínic és el millor de Catalunya i el segon millor d'Espanya segons l'índex d'excel·lència hospitalària que s'ha conegut aquest matí. A nivell autonòmic, el Clínic està seguit de l'Hospital Quirón i del Vall de Bron. Per cert, que avui mateix també s'ha sabut que aquest centre sanitari ha fet 10 trasplantaments en només 24 hores. A Flix, a les comarques de Tarragona, continuen sense veure clar com s'ha fet la descontaminació del pantà d'aquesta localitat per part de l'empresa Aquamet. Des del consistori, l'alcalde expressava aquest matí els seus dubtes sobre el projecte de descontaminació. I a les comarques de Girona, l'Ajuntament de Girona precisament farà un estudi per saber les diferències socioeconòmiques dels diferents barris de la capital gironina. Estan allà a l'abril i permetrà al consistori ajustar els recursos de manera més eficient a les zones que més ho necessiten. Abans d'explicar aquests i d'altres temes, com cada dia, amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Departament de Justícia pagarà 14 euros addicionals als advocats d'ofici que facin servir el català.
Es tracta d'una prova pilot que es desplegarà el 2017 en el marc d'un acord que la Generalitat signarà amb el Consell de l'Advocacia Catalana. L'objectiu és incrementar la presència de la llengua catalana en les demandes, recursos, apel·lacions i notificacions judicials en un moment en què l'ús del català a la justícia ha disminuït.
Mor Manel Andreu, històric activista veïnal del barri del Poblenou de Barcelona.
Manel Andreu va defensar causes com la protecció del recinte de Can Ricard i va fer costat als venedors ambulants que vivien a les antigues naus industrials. Les mostres de condol de ciutadans i d'entitats de Barcelona s'han anat succeint a mesura que s'ha difós la notícia. També han lamentat la pèrdua diverses personalitats vinculades a l'Ajuntament de Barcelona.
Desmantellen un bar de l'Hospitalet de Llobregat que es dedicava al tràfic de cocaïna, haixís i marihuana.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 7 persones d'entre 20 i 40 anys, 4 de les quals ja han ingressat a la presó. La investigació va començar el mes d'octubre arran d'activitats sospitoses al barri del Gornal de l'Hospitalet. Els investigadors van constatar que en el bar es traficava amb substàncies estupefaents i aprofitaven l'afluència de clients per dissimular la seva activitat delictiva.
Dos detinguts per apunyalar l'amo d'un restaurant de Sabadell arran d'una discussió pel pagament d'una beguda.
Els fets van passar la nit de Nadal quan la policia municipal de Sabadell va rebre l'avís d'un home que havia rebut una ganivetada en un local de restauració. La víctima, que tenia una ferida d'arma blanca al tòrax, està fora de perill. Ara l'autor material de l'apunyalament ha ingressat a la presó, mentre que l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori en una gran superfície comercial de material esportiu a Sant Pere de Ribes.
Es tracta d'una coneguda empresa de distribució ubicada al polígon Centre d'Oci Rambla del Garraf, al nucli de les Roquetes. Els Mossos han rebut l'avís de matinada i la policia treballa des d'aquest matí per esclarir l'autoria dels fets, ja que no es descarta la implicació de més d'una persona.
Detenen a l'Hospitalet una dona que robava a avis després de drogar-los amb somnífers.
La detinguda de 45 anys, nacionalitat brasilera i veïna de Barcelona, es guanyava la confiança de les víctimes i aconseguia que la convidessin a casa seva. Un cop allà s'oferia a servir-los una beguda o fer-los el menjar i aprofitava el moment en què estava sola a la cuina per abocar-hi un somnífer. Aprofitava que es dormien per robar-los diners i objectes personals.
I a Calafell han detingut un membre de la màfia calabresa.
Les autoritats italianes van alertar la Policia Nacional sobre la possibilitat de que un home fugit de la justícia en aquell país es trobés a la província de Barcelona amb una dona italiana. Això va posar en marxa un dispositiu policial que va permetre localitzar-lo a Calafell. L'home està relacionat amb l'operació Metàl·lica, responsable de múltiples fraus i extorsions a Itàlia.
Barcelona destina 8 milions i mig d'euros a remodelar centres esportius municipals durant 2016.
Segons l'Ajuntament, les inversions busquen que tots els barcelonins tinguin accés a la pràctica esportiva en condicions de qualitat. Entre el setembre i l'octubre es van acabar les obres al nou parc esportiu urbà Baró de Viver i al paviment de la pista del 100 Berneda o les pistes d'atletisme del 100 Marbella. Aquest mes de desembre també s'han acabat les obres de l'escola industrial.
Comencem. El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha retirat el passaport al regidor de la CUP, David Joan Coma, després d'una breu declaració de menys d'una hora i en la que s'ha reafirmat en l'aposta de la desobediència com a instrument polític. El regidor antisistema ha quedat en llibertat amb càrrecs i no ha de compareixer a cada cop que li demani el jutge de l'Audiència Nacional. Recordem que Joan Coma va ser detingut ahir perquè es va negar a declarar el passat mes d'octubre a l'Audiència Nacional, acusat d'un presumpte delicte d'incitació a la sedició per unes declaracions fetes en el ple municipal de Vic l'any passat, en què va defensar que calia la desobediència per arribar a la independència. Avui Coma ha fet el que ha de fer qualsevol ciutadà, donar la cara i explicar-se quan et cita un jutge. Anem fins Madrid, Patricia Rossetti.
Retirada del pasaporte y comparecencia en la Audiencia Nacional siempre que se ha llamado. Joan Coma ha quedado en libertad investigado por un delito de rebelión ante el juez Ismael Moreno y durante una hora ha hecho lo habitual en estos casos. No reconocer a los tribunales españoles porque, dice, han pisoteado los valores políticos, un derecho fundamental, y ha defendido la desobediencia civil como arma democrática. A la salida ha manifestado que todos los pueblos de España tienen que movilizarse.
Esto no va solo de si el pueblo catalán decide o no decide su futuro, va a hacer o no va a hacer un referéndum pactado o no pactado, va de que todos los pueblos de España tienen que movilizarse de una vez por todas para terminar con la actual regresión antidemocrática que está viviendo el Estado español.
El fiscal solamente ha pedido la retirada del pasaporte.
Gràcies, Patricia. Canviem de temàtica. Un any més, la polèmica i la política envolten el Saló de la Infància i la Joventut de Barcelona. El certamen, que estarà obert al recinte final de Montjuïc fins al 4 de gener, no compta aquest any amb la participació de l'Exèrcit, la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra. L'alcaldessa de Colau ha dit que no vol, aquesta decisió no va contra ningú, però ha vetat la seva participació en una decisió que no ha sorprès a l'oposició municipal, atès que és ben coneguda la seva animació, diuen, cap a la policia en general i l'Exèrcit en particular. Ciutadans ha acusat Ada Colau de ser una sectària i el Partit Popular critica que quan l'alcaldessa de Barcelona vol gesticular contra les forces de seguretat, l'Exèrcit, l'Estat o la Corona no té ni mesura ni tampoc respecte. Fran Salguero.
La manca de presència de l'Exèrcit i cossos de seguretat en la Fira d'Infància ha generat molta controvèrsia entre les diferents forces polítiques. El líder del Partit Popular al Consistori, Alberto Fernández, ha defensat que l'esdeveniment compta amb la presència d'aquests cossos des de fa anys, en uns estats amb èxit de participació i en els que es fan pedagogia.
Entre un ajuntament podemita i una Generalitat independentista i sotmesa als dictats de la CUP han fet realitat la seva uniformefòbia i han vetat la presència de forces armades, ignorant que les policies són garant de seguretat i convivència i les forces armades presten una essencial missió humanitària i de pau arreu del món.
Per altra banda, el grup municipal de Ciutadans considera un veto sectari de l'alcaldessa el no permetre participar als cossos de seguretat i, a més, ha afegit que és des del consistori es pretén allunyar a la Guàrdia Urbana, la policia i l'exèrcit de la ciutadania. Marilén Barceló considera que els joves han de tenir accés i informació a aquesta professió.
Bé, doncs nosaltres, els Ciutadans, creiem que és lamentable que es veti la presència dels cossos de seguretat en el Saló de la Infància. Creiem que és una professió digna, que té molts valors, que els joves han de tenir accés a conèixer aquesta professió i a la gran labor que fan, no només en defensa de la seguretat, sinó també en la gran labor de prevenció que fan.
L'alcaldessa de Barcelona, per la seva banda, ha assegurat que l'absència de forces policials no és una decisió personal ni de ningú, sinó que l'Ajuntament i el Parlament han enviat resolucions a la Fira per no permetre la presència d'aquests cossos.
I aquestes dues resolucions de l'Ajuntament de Barcelona i del Parlament de Catalunya es van enviar a la Fira de Barcelona perquè en tingués coneixement, i la Fira de Barcelona ha valorat oportú el fet de que deixés d'haver-hi aquesta presència en aquest saló. I, per tant, no té més. Vull dir que no és anar contra ningú, sinó senzillament que cada cosa tingui el seu espai.
Segons l'alcaldessa, ha estat un assumpte molt democràtic i ha considerat que no es tracta d'anar en contra de ningú, sinó separar espais perquè no es barregin les coses.
I us expliquem ara que l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat aquest matí a la Fiscalia 4 casos de desallotjaments extrajudicials que podrien, diuen ells, incórrer en possibles delictes de coaccions o amenaces. El consistori destinarà 2 agents de la Guàrdia Urbana al districte de Ciutat Vella per detectar l'assetjament immobiliari.
Davant de la proliferació de desallotjaments que s'estan duent a terme a Barcelona de forma extrajudicial, executats per empreses de la ciutat, el consistori ha posat en marxa un protocol intern per donar resposta coordinada a aquestes actuacions extrajudicials i promoure la seva judicialització. En total, l'Ajuntament ha documentat un total de 7 intervencions d'aquestes empreses en el darrer any, on presumptament s'haurien pogut produir il·legalitats. El tinent d'alcaldia en l'àrea de drets de la ciutadania, Jaume Asens, parla de les mesures que es portaran a terme.
Hem detectat que el problema existeix, que és greu, que hi ha una preocupació ciutadana, i per això ara crearem, diguem-ne, els espais per poder tenir tota aquesta informació, per poder coordinar-nos amb Fiscalia i per poder actuar com a Ajuntament i amb un protocol, perquè fins ara no hi havia un protocol i no hi havia unes instruccions clares de què fer quan ens trobem davant d'aquesta situació.
Per tot això, s'ha fet arribar a la Fiscalia la voluntat del govern de realitzar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fiscalia Superior per tal de crear la figura d'un fiscal especialitzat en delictes de coacció immobiliària.
Més coses i bona notícia per la sanitat catalana. L'Hospital Clínic és el millor de Catalunya i el segon millor d'Espanya, segons el segon índex d'excel·lència hospitalària que s'ha conegut avui. A nivell autonòmic, el Clínic està seguit de l'Hospital Quirón i el Vall d'Hebron. Per cert, que aquest matí també hem sabut que aquest centre hospitalari ha fet 10 trasplantaments en només 24 hores. Es tracta d'un nou rècord del Vall d'Hebron, fruit de l'experiència acumulada en els 40 anys del programa de trasplantaments d'aquest centre sanitari. Tots els pacients es recuperen satisfactòriament. Laura Domènech.
Aquesta és una fita important per a tota la societat, ja que en total s'han fet 4 trasplantaments pediàtrics d'edats entre els 2 i els 4 anys i 6 d'adults. Una tasca complexa, sobretot per aquests 4 trasplantaments realitzats a nens molt petits. Una xifra, doncs, que s'ha assolit gràcies a la mobilització de més de 200 professionals del programa de trasplantaments de l'Hospital de la Vall d'Hebron. La coordinadora de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Teresa Pons, ha catalogat aquest fet de ser una marató d'esperança.
Amb 48 en vam fer bastants més, però vull dir, 10 trasplantaments de tanta complexitat en 24 hores és una marató d'esperança, però una marató.
Pont també ha remarcat que aquest pic d'activitat es deu a l'expertesa dels equips mèdics. Aquesta xifra coincideix amb els 40 anys de trasplantaments a Vall d'Hebron, un programa que des del seu inici ha realitzat gairebé 23.000 trasplants d'òrgans i teixits. A més, avui també hem conegut que l'Hospital Clínic de Barcelona és el millor hospital de Catalunya i el segon millor d'Espanya segons el segon índex d'excel·lència hospitalària 2016. En l'àmbit autonòmic, l'Hospital Barceloní està seguit de l'Hospital Quirón, el Vall d'Hebron de Barcelona, el Centre Mèdic Tecnon i l'Hospital de Bellvitge.
Us expliquem ara que a Flix, a les comarques de Tarragona, continuen sense veure clar com s'ha fet la descontaminació del pantà d'aquesta localitat per part de l'empresa Aquamet. Avui, des d'aquesta mateixa localitat, a Flix, el conseller de Territori, Josep Rull, ha reclamat al govern central que s'incorpori a la taula de supervisió dels treballs, ja que tot apunta que no s'ha retirat tot el lloc tòxic. Des del consistori, l'alcalde expressava avui els dubtes sobre el projecte de descontaminació.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s'ha desplaçat aquest matí a la zona de l'embassament per fer una breu visita al recinte industrial i anar també a la zona del pantà, on l'empresa Aquamet estava duent a terme les tasques de descontaminació. A final de novembre ja hi va haver una reunió entre el conseller i l'alcalde de Flix per tractar la problemàtica ambiental amb la que es trobava el municipi, una reunió on Rull es va comprometre a impulsar una comissió d'experts per tal de garantir el control del sòl d'Ecros. Ara, però, encara queden 100.000 metres cúbics de llots contaminants a l'embassament de Flix. L'alcalde del municipi, Marc Mur, ha expressat els seus dubtes davant la descontaminació del pantà de Flix.
Sabem quins contaminants hi ha als fons de l'embassament. Sí que sabem que les obres i el projecte no està totalment acabat. No sabem tampoc quan es reprendran aquestes actuacions. No sabem tampoc quan es tornarà a posar en funcionament la planta de tractament dels llots, i ni tan sols sabem si els propers pressupostos generals de l'Estat tindran una partida pressupostària que permeti afrontar aquesta inversió.
A més, l'alcalde i el conseller han coincidit al dir que avui també hauria d'haver estat algun membre del govern de l'Estat per donar explicacions i per tal de garantir que les coses es faran bé.
De les comarques de Tarragona a les de Girona, l'Ajuntament de la capital gironina farà un estudi per saber les diferències socioeconòmiques dels diferents barris de la ciutat. Estarà llest el pròxim mes d'abril i permetrà al consistori ajustar els recursos de manera molt més eficient en les zones que més ho necessiten. Antonio Viscarri.
La iniciativa arrenca tot just a principis d'any i durant el temps que duri l'estudi, uns 4 mesos, es realitzaran unes 3.500 entrevistes a diferents famílies de la ciutat. L'objectiu és conèixer la realitat socioeconòmica de cada barri de la ciutat per tal de saber les diferències i d'aquesta manera actuar correctament i implantar les millors polítiques socials. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, confia en l'eficiència del pla que permetrà al consistori assenyalar ajustar millor els recursos en aquella zona que tant ho necessiten.
Aquest mapa socioeconòmic amplia, és a dir, no només mirarem aspectes relacionats amb l'atur, sinó que podrem veure la diferència social que pot haver-hi entre les famílies de diferents barris i dins d'un barri també. I això ens ha d'ajudar doncs, a dissenyar polítiques socials més ajustades a la realitat.
En aquest sentit, Paneque explica que el fet d'entendre les diferències econòmiques i socials que viu Girona no significarà en cap cas que retiren recursos d'un lloc, però sí reajustar-los.
No deixem la província de Girona. L'empresa adjudicatària del servei d'ambulàncies de les comarques gironines i l'Alt Maresme nega haver coaccionat els treballadors per obligar-los a acceptar canvis en les condicions laborals. Transports Sanitaris de Catalunya surt al pas de les crítiques del Sindicat Sanitari del Transport de Girona, que va interposar un conflicte col·lectiu al Tribunal Laboral de Catalunya. L'empresa argumenta que el període de consultes amb els sindicats va acabar amb acord a finals de novembre amb una proposta que també recolzava el sindicat. Critiquen que a última hora el sindicat no va ratificar l'acord, assegurant que 7 assemblees de treballadors s'hi estaven en contra. L'empresa acusa el sindicat majoritari de manipular les assemblees i ha demanat informació detallada de les convocatòries i votacions perquè sospita que podrien haver-se incomplert condicions mínimes que farien nul·la la decisió comunicada a l'empresa. I des de Lleida ens arriba ara un apunt judicial. L'advocat de l'acusat del crim d'Alfarràs demana el seu trasllat a un hospital psiquiàtric no penitenciari. Els forenses han determinat que no se li podien atribuir responsabilitats penals perquè té totalment anul·lades les seves capacitats. Ricard Álvarez.
L'advocat de l'acusat pel crim d'Alfarràs, Carles López, presentarà aquesta setmana al jutjat d'instrucció 3 de Balaguer un escrit per demanar que el seu client sigui traslladat a un hospital psiquiàtric no penitenciari. Basa la seva petició en que necessita ser tractat de la seva esquizofrènia paranoide de manera continuada i que els informes de dos perits psiquiatres conclouen que és inimputable, és a dir, que no se li poden atribuir responsabilitats penals perquè té totalment anul·lades les seves capacitats. La jutgessa ja disposa d'aquests informes que està previst estudiar la setmana que ve i amb tot, prengui una decisió. Escoltem a l'advocat Carles López.
El fonament és bàsicament el que sostenen els metges forenses de que no se li pot demanar responsabilitat penal dels fets. Sembla que és més adequat que compleixi una privació de llibertat, per dir-ho d'alguna manera, en un centre amb més condicions, més adequat a la seva problemàtica, a la patologia que té diagnosticada.
Recordem que l'investigat JS, de 36 anys, va matar a ganivetades un home de 56 anys i va ferir la seva filla, de 33, al segon pis del número 68 de l'Avinguda Lleida d'Alfarràs, el 19 de maig del 2016, presumptament per un assumpte de drogues. El detingut, que segons el seu advocat va reconèixer els fets, va ingressar a la presó per ordre del jutjat i actualment es troba a la unitat d'hospitalització penitenciària psiquiàtrica de Can Brians.
I ara us parlem dels voluntaris, i més concretament dels voluntaris de l'obra social La Caixa, que els últims anys han atès 1.200.000 persones en risc d'exclusió. El senyor Lluís Romeu és el president de la Junta de Voluntaris de l'Associació de Voluntaris de La Caixa. Senyor Romeu, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam aquest programa de voluntaris que vostès tenen aquí a plega, gent del carrer, treballadors o extreballadors de l'entitat d'estalvis. Explica'ns una mica.
Bueno, aquest programa va començar fa 10 anys. Bueno, jo diria que aquest és el 11è, o sigui, portem 11 anys amb aquest tema. I, bueno, aquí va començar pels empleats, amb els empleats en actiu, que és la força més important que tenim en aquests moments, però després pues, s'hi van afegir les persones que es jubilaven i que tenien algun interès solidari en ajudar els altres, i la veritat és que també té molt èxit amb la gent jubilada. Mm. També s'hi han afegit amics, d'empleats, familiars, i ara últimament inclús pues, ho tenim obert a clients, vull dir, clients que per ells l'estrella de la Caixa és algo més que un proveïdor de serveis, i tenen ganes de poder fer coses, pues, nosaltres encantats
d'ajudar-los, bueno, d'ajudar-los a que ens ajudin.
Clar.
Ara, és la paraula.
Ara mateix, això és un programa que està extès per tot Espanya. Quants voluntaris hi ha?
Doncs jo crec que estem parlant de més de 14.000. 14.100, 14.200, deu haver-hi en aquests moments.
I suposo que un cop s'apunta a la tasca de voluntariat, doncs m'imagino que se'ls hi fa alguna formació específica per segons quina tasca se'ls adjudiqui o la tasca que ells vulguin fer, no?
Sí, bueno, primer hi ha un curs de formació genèrica i de benvinguda, en el que se'ls explica una mica pues, els deures, les obligacions que tenen, què significa ser voluntariat, aquest és molt de tipus general. Llavors, hi ha cursets especialitzats que depèn de quin tipus d'activitat pues, vulguis fer o t'agradi fer o el temps que tinguis t'ho permeti fer, pues, llavors es fa ja una formació específica per aquelles activitats que així ho requereixen.
Aviam, senyor Romevi, això ho fan de forma desinteressada en el seu temps de lleure? Com va això?
Totalment. Vull dir que això és completament quan tenim el nostre temps lliure, pues, el repartim d'aquesta manera que ens agrada molt fer-ho. Això està inclús pels empleats que estan treballant actualment, pues, això està fora de l'horari laboral. O sigui, perquè ja sí que hi ha algunes empreses a Europa que fan voluntariat, però que, bueno, que l'empresa pues, assigna determinades hores per poder fer aquest tipus d'activitats. En el cas de la Caixa no és així.
Això vol dir que tenen vostès un col·lectiu molt sensibilitzat en aquest sentit sobre aquesta qüestió del voluntariat,
sí,
no?
Sí, jo crec que els voluntaris formen part, és el model, diguéssim, que es veu millor sobre el que és el model de l'empleat Caixa, no? És una persona que viu socialment tots els temes. L'entitat nostra, des de fa molts anys, també ha sigut així, i per tant forma part del nostre ADN, per dir d'alguna manera.
El senyor Romeu, com deia al començament de l'entrevista, és el president de la Junta de Voluntaris de l'Associació de Voluntaris de la Caixa. Vostè deu viure molt de prop el que és el voluntariat. Què s'aprèn fent de voluntari per la gent que ens estigui escoltant ara mateix?
Perdó, perdona'm, que és que estic conduint amb mans lliures, deixa't fer l'última pregunta.
No, que li anava a dir que vostè és el president de la Junta de Voluntariat de la Caixa, viu molt de prop tot el que és el voluntariat. Què s'aprèn fent de voluntari per la gent que ens estigui escoltant ara mateix?
Què s'aprèn?
Exactament.
Bueno, s'aprèn moltíssim. Primera, el que tothom coneix i que tothom reconeix, que és, dius, bueno, jo dono part de la meva vida, del meu temps lliure, però sempre rebo més del que dono. Això és una cosa molt coneguda entre els voluntaris i és així. Però és que més, jo penso que les persones que en aquests moments estan en vida activa d'empleat pues, tenen molt a guanyar, no? Perquè bueno, pues, aprenen a treballar en grup, aprenen a liderar, el lideratge és molt fort en el tema de voluntariat, s'aprenen temes d'organització, vull dir, que hi ha moltíssimes experiències que fan que tu com a persona t'acabis de formar i per lo tant pues, jo crec que és molt important, vull dir, aquest tema de fer voluntari.
I en general la societat està conscienciada de la importància del voluntariat?
Cada vegada més. Jo penso que al principi no massa, hi ha tots els països del nord, per exemple, als Estats Units, el voluntariat pues, hi ha un percentatge molt més alt dels ciutadans que fan voluntariat, però cada vegada més aquí pues, jo crec que hi ha un percentatge molt alt i és que la societat està sensibilitzada de que tenim que ajudar els demés.
És que és important. Escolti, ens queda molt poc temps. Explica'ns una mica quin tipus d'activitats organitzen dins d'aquesta operació voluntariat de l'obra social La Caixa.
Bueno, pues, la veritat és que tenim un ventall molt ampli, molt ampli, en el sentit de que, bueno, primer pues, ajudem molt els propis programes que té l'obra social, com és el programa de Caixa Pro Infància, el programa de gent gran. Aquí estem volcats i ajudem moltíssim amb aquests propis programes. Però com estem a tot Espanya, doncs estem oberts a qualsevol activitat que qualsevol ONG, fundació, etc., ens demani. Per tant, de forma local, estem donant suport a tothom que ens ho demana. I la veritat és que això ens va molt bé, perquè clar, el voluntari s'apunta les poques hores que té, però per lo menys que pugui escollir el que més li agrada. Això també és important, perquè si
si un voluntari es dedica a fer alguna que no l'omple o que no li ve de gust i tal, doncs la veritat, eh? Per tant, tindre un ventall molt gran d'activitats jo crec que és algo molt positiu en el nostre cas.
Molt bé, gràcies, senyor Romeu, per atendre en directe la trucada de la cadena Copa Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i fins a la pròxima ocasió.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad, así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¡Anda! Calcetines aerodinámicos con pompones. 100 pares de cordones para las zapatillas, qué útil. Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Segon lliurament del resum de l'any, avui l'Isaac Posades parla d'economia.
El 2016 s'ha començat a veure la llum al final del túnel després d'uns anys molt foscos. L'atur ha baixat per sota del 15%, segons l'última EPA. Són 552.500 els catalans sense feina, la xifra més baixa des del 2008. El canvi de tendència econòmica també s'ha notat en uns preus a l'alça en aquest any de rècords pel que fa a les exportacions i al turisme. Les empreses han venut més que mai, concretament un 2% més que el 2015. Quant al turisme, són prop de 14 milions i mig els turistes que han visitat Catalunya només fins al setembre. Tots aquests turistes s'han trobat a l'arribar amb uns transports en involució i que segurament no estan a l'alçada d'aquestes dades. Els retards i incidències a Rodalies semblen ja crònics, amb un R16 a Tortosa que ha portat de cap els usuaris a Barcelona. Les protestes van fer parar l'Euromet a l'Aldea al novembre, poc després que el ministre de Foment anunciés nous plans amb Rodalies que el govern, amb el conseller Rull al capdavant, veu insuficients. El que es vol és el traspàs total de Rodalies.
Que no s'han de fer nous plans de Rodalies, sinó que s'han de complir els compromisos ja adquirits. Aquest és el tema. Volem parlar amb el ministre de la Serna, volem el traspàs integral del sistema i per a Catalunya aquesta és la prioritat en aquests moments.
Rodalies no ha estat l'únic mal de cap d'autòctons i visitants, també va haver-hi rebombori amb Vueling. La falta d'avions i de recursos de Vueling va provocar el caos en plena època de vacances a un aeroport de Barcelona amb més de 41 milions de passatgers, sent l'aeroport europeu que més creix. Les cancel·lacions, els retards i les cues van empipar els estiuejants.
Ha sido horroroso porque no han querido ayudar, no han dado ningún trato al cliente.
Hay un funeral mañana de su hermano y a la hora que nos está indicando la aplicación pues no llega.
He perdido el vuelo ya, ya se me dan otro, ¿a qué pasa?
I clar, Foment els va castigar.
El incomplir los derechos de los pasajeros no sale gratis a nadie en este país.
Bé, alguns transports sí han funcionat. La línia 9 sud del metro de Barcelona va obrir portes al febrer amb 15 noves estacions entre la zona universitària i la terminal 1 de l'aeroport. Ja tenim la 9, encara no Barcelona World. Demà s'hauria d'aprovar definitivament aquest pla i les obres arrencaran el proper estiu. Rull deia que no podíem deixar passar l'oportunitat de tenir aquest macrocomplex.
Aquesta és una oportunitat que no podem malmetre. Estem parlant d'un projecte turístic de primer nivell que genera riquesa i, per tant, hem d'aprofitar aquesta oportunitat i ho hem de fer en termes de consens i de consens polític.
I tanquem ja l'informatiu d'aquesta jornada amb la cultura, com sempre, amb la Montse Rodríguez.
Avui tenim dues propostes musicals. Per una banda, el Palau de la Música Catalana i, per l'altra, el Palau Sant Jordi, amb Manu Carrasco.
Ja no... Llevaremos la venta.
Manu Carrasco, que torna a Barcelona per presentar Bailar el Viento. Per ser, és el disc més venut a Espanya durant aquest any 2016. Com reflexa de tot aquest gran èxit de vendes i com no de treball, el seu tour Bailar el Viento també s'ha convertit la gira amb més èxit d'aquest 2016. No hi ha dubte que Manuel Carrasco està deixant petjada la història de la música d'aquest país. Manuel Carrasco és compositor d'històries i un artista capaç de convertir les seves paraules en versos i transformar emocions en melodies. L'arrel del seu origen és visible al llarg de tota la seva carrera discogràfica. Per cert, Transports de Barcelona ha habilitat un servei especial d'autobusos per desplaçar-se des del Palau Sant Jordi fins a la plaça Espanya.
Puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable.
I per la seva banda, Paco Ibáñez invoca Rafael Alberti i a José Agustín Goytisolo en A galopar en tiempos de ignominia, que és el recital que presenta aquesta nit al Palau de la Música Catalana a partir de les 9, dintre del 18è Festival del Mil·lenni. Amb 82 anys, Paco Ibáñez actua en aquest concert combatiu on els vells poemes s'alternaran amb la inicial de Luis Cernuda i de Joan Margarit.
Pensando en ti, pensando en ti.